Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.
Salutacions des del primer Va de Llibres de la temporada, el programa de la Biblioteca Margarida de Montferrat que vol apropar-vos una mica més als serveis que oferim, presentant-vos algunes recomanacions de música, cinema i llibres, tant adreçats a públic infantil i juvenil com a adults.
En el programa d'avui us farem dues recomanacions literàries adreçades a públic adult. En l'apartat de ficció us volem recomanar la novel·la Una vila a Florència, de l'escriptor William Somerset Maugham.
En la secció de literatura juvenil, us proposem la lectura de la novel·la Les esferes del temps, de Rubén Montanyà, Premi Joaquim Ruyra 2020.
En l'apartat de no ficció, el llibre L'altra banda de la muntanya, de l'escriptora i periodista nigeriana finlandesa Mina Salami.
Per a públic infantil, aquest mes us parlarem d'Una nena entre 20 milions, de Quim Miró, un conte per parlar-nos de les malalties minoritàries.
Una altra de les seccions del Va de Llibres és la destinada al cinema, i en el programa d'avui us volem recomanar la pel·lícula clàssica El gran dictador, del director londinenc Charles Chaplin.
En l'apartat de música, avui parlarem d'Arrels de músic, el nou treball discogràfic del cantautor balaguerí Joan Blau.
I en aquest programa, en la secció de l'entrevista, parlarem amb l'historiador Guillem Roca, en motiu de la recent publicació del seu llibre Pobresa i hospitals a Lleida, Baix Medieval.
Abans d'acabar el programa, us farem un recordatori de les activitats que hem programat des de la biblioteca per als propers dies.
Va de llibres.
Aquest mes us volem recomanar la novel·la Una vila a Florència, de l'escriptor nascut a París l'any 1874, William Somerset Maugham. Des del balcó de l'espectacular vila florentina on passa una temporada, la jove i bonica vídua Mary Panton fa balanç de la seva situació. Li arribaran, sens dubte, moltes ofertes de matrimoni, encara que el més assenyat seria triar l'afectuós i honorable Edgar Swift, destinat a un càrrec de responsabilitat a l'ambaixada de l'Índia. Però mentre espera fer el pas, un gir del tot imprevist amenaça d'engegar-ho tot a rodar. Un simple acte de compassió del tot irreflexiu es converteix per a ella en un malson sumament comprometedor que posa en perill tots els seus plans. Una vila a Florència és una novel·la de suspens que passa del ros al negre en només una nit. Amb traducció de Julià de Jòdar, ha estat editada per Viena, dins la col·lecció Petits Plaers, i la podeu comprar per 16 euros o bé agafar-la en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Els lectors més joves també tenen el seu espai al Va de Llibres, i aquest mes us presentem la novel·la Les esferes del temps, de Rubén Montanyà, guanyadora del Premi Joaquim Ruyra 2020. Barcelona, primavera de 1888. Un ésser dotat de poders sobrehumans deixa víctimes per allà on passa, però els repetits atacs es mantenen en secret per no causar un escàndol que pugui enterbolir la imatge de la ciutat, que és a punt d'inaugurar l'esperada Exposició Universal. Domènec és un jove orfe que arriba a la ciutat en un espectacle itinerant, on és exposat com a raresa a causa de les cicatrius que li cobreixen la totalitat del cos. Aviat descobrirà que la seva vida està estretament lligada amb el monstre que amenaça el precari equilibri de la ciutat comtal i que els petits accidents relacionats amb el foc que sempre l'han perseguit tenen una explicació meravellosa, però també terrible. Les esferes del temps és un homenatge a la ciència-ficció del segle XIX ambientat a Barcelona. Una novel·la on hi trobareu múltiples referències a personatges influents de l'època i nombroses picades d'ullet a clàssics de la literatura. Les esferes del temps està editat per La Galera i el podeu comprar per 14,90 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Thank you. En l'apartat de no ficció del programa d'avui, us volem recomanar el llibre L'altra banda de la muntanya, de la periodista i escriptora d'origen nigerià, especialitzada en estudis de gènere, Mina Salami. Si durant segles només l'imperialisme i el patriarcat occidental ens han explicat el món, quantes formes valuoses i necessàries d'entendre'ls ens han amagat? Què hi ha més enllà del racisme i el masclisme eurocèntric que ha colonitzat i dominat el planeta? Quin coneixement hi ha a l'altra banda de la muntanya? L'activista i autora del premiat blog MS Afropolitan, Mina Salami, obre aquests interrogants en aquest llibre inspirador que explora qüestions centrals de la nostra societat, com ara el feminisme, l'empoderament, el racisme o la descolonització, a més de l'art, la filosofia, la sexualitat, la mitologia africana o la cultura popular. El resultat és un mosaic d'assajos escrits amb la naturalitat d'una narradora d'històries. Una nova i potent veu literària que ens ofereix una alenada d'esperança en un món en crisi, a partir del diàleg entre la saviesa de les cultures ancestrals i els moviments emancipadors contemporanis. L'altra banda de la muntanya és un llibre estimulant i de descoberta que s'atreveix a situar el feminisme negre com el prisma a través del qual tots podem experimentar i comprendre millor el món. L'altra banda de la muntanya és un llibre editat per Sembre Llibres i el podeu comprar per 16,90 o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
La proposta de la secció infantil de la biblioteca d'aquest mes és el llibre Una nena entre 20 milions, de Quim Miró, adreçat a infants a partir de 8 anys. L'Alexandra no és una nena qualsevol, és una entre 20 milions, ja que des de ben petita pateix progèria, una malaltia minoritària. És riallera, espavilada i apassionada per la música, el ball i les llengües. La història transcorre entre Catalunya i els Estats Units, passant pels Alps francesos, i ens mostra l'Alexandra en el seu entorn més proper, la família i l'escola. En un viatge a Boston, coneix el Luca i la Kate, amb qui comparteix l'amistat i la malaltia. Una nena entre 20 milions recrea la història d'Alexandra Peraut, una nena de 4 anys de Sant Esteve Sesrovires, que pateix progèria i és l'únic cas diagnosticat a Catalunya. El relat compta amb l'assessorament científic de la doctora Núria Coll Bonfill, especialitzada en malalties vasculars i envelliment, i específicament en la progèria. El projecte té una finalitat solidària, ja que tots els beneficis de la venda del llibre aniran destinats a l'associació Progèria Alexandra Peraut per a la investigació de la malaltia. Un relat que convida a normalitzar les malalties minoritàries i a donar-les a conèixer. Una nena entre 20 milions està editat per Excellence Editorial i el podeu comprar per 14 euros o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Pel que fa al cinema, en aquesta ocasió us volem recomanar un clàssic, la pel·lícula El gran dictador, del director, actor i productor de cinema Charles Spencer Chaplin, conegut com a Charles Chaplin, o encara més, com a Charlotte. La pel·lícula fou estrenada l'any 1940 als Estats Units, però obtingué els seus majors èxits després del 1945. Tot i que la mímica ocupa el primer pla, aquesta fou la primera pel·lícula amb diàlegs sonors de Chaplin. Durant la Primera Guerra Mundial, un barber jueu de l'exèrcit d'Otomània salva la vida d'un oficial. L'avió en el qual volen s'estavella contra un arbre i el soldat greument ferit és enviat a un hospital on hi roman més de 20 anys, ignorant, a causa de l'amnèsia que pateix, els canvis que s'han succeït al seu voltant. No sap que Hinkel s'ha convertit en dictador d'Otomània i està perseguint despietadament tots els jueus.
Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo.
El gran dictador és una paròdia del nazisme i dels dictadors Hitler i Mussolini. A l'escena final, Chaplin surt del seu personatge i parla al públic en primera persona, enaltint els valors més nobles de l'home, convertint la pel·lícula en un missatge de pau i llibertat. Aquesta obra mestra té una gran càrrega de moralitat i és plena de paròdies i crítiques cap a un sistema polític tan fort com era el nazi. El gran dictador fou prohibida a l'estat espanyol durant el franquisme i no es va projectar fins un cop instaurada la democràcia. Podeu trobar aquesta pel·lícula a la Biblioteca Municipal i a la plataforma gratuïta eBiblio.cat, els serveis digitals de les biblioteques públiques de Catalunya.
Va de llibres.
En la secció dedicada a la música, aquest mes us volem parlar d'Arrels de Músic, el nou treball discogràfic del cantautor balaguerí Joan Blau. Joan Blau va presentar el seu nou disc Arrels de Músic aquest passat dissabte 18 de setembre al Cinema Cursal de Penelles i el dia abans ho va fer a l'Auditori Calàbria 66 de Barcelona. Es tracta de la culminació d'un projecte que Joan Blau va iniciar el juny de 2020 i que ha finalitzat aquest mes de juliol. Un LP que ha anat creant mes a mes en el seu repte personal de presentar cada mes una nova cançó en col·laboració amb amics i amigues. Arrels de Músic són cançons que expliquen històries del passat, fets quotidians, moments màgics de la vida i de relats imaginaris. Ens ho ha comentat ell mateix i també ens ha parlat del concert de Penelles, on el van acompanyar els músics Luis Robisco, guitarra elèctrica i acústica, Xavier Monge, teclats, Josep Robisco, baix, Paquito Escudero, bateria i percussió, i el mateix Joan Blau a la veu i guitarra acústica. Tot i que ha estat una feina molt intensa, Joan Blau en fa una valoració molt positiva, sobretot per l'aprenentatge adquirit. Arrels de Músic es publica el 17 de setembre en format CD i a totes les plataformes digitals.
Tranquil·la, sola a casa molt dol. Miro la planta que no he regat, té un color apagat. Contemplo per la finestra un núvol que tapa el sol. La tristor no em deixa anar, tinc ganes d'estar sol. Estavinc una ombra escopida en la paret per sempre més. I estavinc una ombra escopida en la paret per sempre eterna. El temps passa ràpid i jo el deixo córrer. Em sento com l'home estàtic, els ocells fent niu als cabells. Els records m'envaeixen, visc en un món ple de moments. Dels ulls no en surten llàgrimes, tot i que segueixo plorant. I està vint una ombra escopida en la paret per sempre més. I està vint una ombra escopida en la paret per sempre temps. Començo a alçar el vol, el cel ja no està fosc. Les plantes creixen al meu costat, m'aixeco per seguir volant. Somric a la vida i dibuixo un record. I amb una volta em brindarem tots junts en el teu honor. També un quadre pintat de colors per sempre més. I està bé un quadre pintat de colors, un record etern.
Va de llibres.
Doncs bé, a la secció de l'entrevista d'aquest programa d'aquest mes hem volgut convidar el Guillem Roca. Ell és llicenciat i doctorat en Història per la Universitat de Lleida i actualment doncs, és un company que treballa a l'àrea de Museus, Monuments i Turisme de la Paeria de Balaguer i també en alguna ocasió ha donat classes a la UDL. Hola, Guillem.
Hola, Eva.
Bon dia i gràcies per estar al nostre humil programa del Va de Llibres. Bé, doncs t'hem convidat perquè recentment has publicat un llibre, ja que portes anys fent recerca i estudis al voltant dels hospitals lleidatans durant l'edat mitjana, i fruit d'això crec que doncs, has publicat aquest darrer llibre que comentàvem a Pagès sí. Editors, que porta per títol Pobresa i hospitals a la Lleida baix medieval. I res, doncs, la primera pregunta, com ha estat aquest procés de recerca i de publicació d'aquesta, crec, primera obra?
Sí, és la primera. I, bueno, primer de tot, merci per invitar-me i molt content de ser aquí i poder presentar i explicar el meu llibre. El llibre surt de la recerca de la tesi doctoral, que va començar, ara anava a dir va durar quatre anys. I després dels quatre anys vam començar a parlar de la possible publicació d'una part de la tesi amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Ilerdencs i Pagès Editors, que han estat treballant i ajudant molt perquè al final aquest producte final sigui com és ara, que de fet jo n'estic molt content de com ha quedat i de com...
Sí, i tant. Magnífica publicació.
Sí, sí, ells han estat molt curosos amb l'edició, amb tots els detalls i, bueno, només puc que agrair, no?, tot el suport que m'han donat, perquè al final són obres que no tenen una gran difusió, perquè són obres que, tot i que jo he intentat molt escriure-les en un sentit molt d'assaig...
Més didàctic?
Sí, a més didàctic, però i així, clar, no és una novel·la, llavors diguem-ne que la difusió que té doncs, és més limitada, i això no ho publica si no és amb el suport d'alguna institució pública, i en aquest cas doncs, l'Institut d'Estudis Ilerdencs ha col·laborat i han ajudat molt, i Pagès també ha estat...
Però entenc, Guillem, que és una obra a l'abast de qualsevol lector que estigui interessat en el tema dels hospitals durant sí. aquest període, o està més adreçat cap a investigadors o experts en el tema?
La idea que jo crec que és l'avantatge de la història no és que... Bueno, i a més està escrit de manera que sigui fàcil llegir, no? La idea és arribar a un gran públic, el que passa és que, clar, la temàtica doncs, sempre costa més. Però, bueno, dins d'això, la tesi també era sobre... Bueno, la tesi està dividida en dues parts, una part més centrada sobre salubritat i salut pública i una segona part sobre pobresa i hospitals, no? I aquesta és la que s'ha publicat, la de pobresa i hospitals, i la idea és això, que sigui... accessible però amb un gran públic que no sigui massa tècnica.
I llavors tot el procés de recerca, de consultar la documentació, entenc que has visitat molts arxius, si algun futur investigador ens està escoltant, com és aquest procés? Què els hi diries?
Però és un procés molt bonic, no? Perquè comences a visitar arxius, és una tesi que l'abast territorial que té és relativament local, no? Està molt centrat a les Terres de Lleida. Llavors, jo vaig començar anant als arxius de Lleida, sobretot l'arxiu municipal és d'on he tret la gran majoria de documentació, però també de l'arxiu capitular. I dins de l'arxiu municipal, que aquí és d'on crec que hi ha, o és una part important d'informació, una part important, una part d'innovació que té
aquest treball
és perquè he consultat els llibres de crims. Els llibres de crims és un tipus de font jurídica que tenim a Lleida, que tenim a l'arxiu municipal, que normalment no s'utilitza en aquest sentit, perquè s'utilitza quan... Bueno, és una font judicial que s'ha utilitzat molt des del punt de vista mèdic. Els doctors Camps Clemente i Camps Surroca el van utilitzar molt en els seus estudis des d'un punt de vista de la història de la medicina. I també des d'un punt de vista de la història judicial, on també s'ha utilitzat molt, però per parlar d'això doncs, no és tan habitual. I els llibres de crims són casos assassinats, pallisses, violacions, una història una mica fosca i negra de la ciutat.
I està inclosa en aquest... és a dir, ens estàs dient que has recopilat alguns crims.
Hem recopilat, sí. Hem recopilat
és, alguns com aquell, crims. És com aquell de posa llum a la foscor. A veure, explica'ns algun. Clar, no es pot?
Es pot, sí, sí. No sé si... Si hi ha drets de copyright, per això de posar llum a la foscor.
Bueno.
El Carles Porta vindrà...
Si ens escolta,
vindrà a reclamar. Sí, clar, jo vaig recollir uns quants crims. Clar, quina població està... Quina població forma part d'aquest tipus de crims o de problemes? És població pobra. Els hospitals d'edat mitjana acollien població pobra i eren més aviat hospicis, o estan pensats en un primer moment com hospicis, llocs d'acollida per gent amb un caràcter itinerant, amb un caràcter de passavolants, no? Que acaben dormint sense recursos, que no estan inclosos dins de les xarxes de solidaritat veïnal i, per tant, acaben dormint als hospitals.
És a dir, aquest ja, és un problema que estava succeint a
l'època
medieval i
sí, sí.
Diríem que encara no està del tot resolt.
Hi ha un conjunt de població que va dormint de ciutat en ciutat, que té aquest caràcter itinerant i que dormen als hospitals, que són pobres, que també generen certs problemes i són els protagonistes dels llibres de crims, no? Llavors, hi ha molts casos. Jo n'he seleccionat alguns que tenen a veure amb el món hospitalari. Per exemple, n'hi ha un que és especialment, bueno, curiós i que ens parla una mica del que passa dins de l'hospital, que és una baralla que hi ha entre dos homes al 1377.
Uh-huh.
I són dos homes estrangers que arriben a Lleida i estan en una zona de la ciutat de Lleida que es diu el carrer de l'Arbaceria, que és un lloc on s'acostumava a jugar. Sempre hi havia les taules per jugar a qualsevol tipus de jocs i ja sabem que quan es juga pues, també s'aposta, també es renega i amb totes aquestes coses sempre hi ha baralles.
Disputes.
Sí. Llavors algú ha vist els paers de que hi ha hagut una baralla i quan els paers de la ciutat arriben allà amb el veguer, totes les autoritats, l'únic que troben de la resta de la baralla és una mà tallada amb un cabàs. I això ho explica el document, no? Diu, vam arribar allà, vam trobar una mà tallada i clar, és una mica còmic perquè llavors han de buscar qui pertany la mà i han d'anar provant a veure si la mà és d'algú.
Si encaixa amb algú.
No, i clar, van buscant i al final troben que el propietari de la mà està a l'Hospital del Sant Esperit de Lleida.
Mm.
És a dir, és un ferit d'una baralla que està a l'hospital. I l'agressor està refugiat en un convent de les afores de Lleida. Al final l'acaben trobant, el porten a la presó, al Palau de Cervera, i que es deia així la presó, i el tanquen allí mentre l'altre es recupera, mentre el castell l'hospital es recupera. Clar, de què ens parla això? Doncs ens parla de que l'hospital és un lloc d'acollida de gent, són estrangers, no? Estan a Lleida durant un temps però després marxen, però a part també ens inclou el tema de la medicina. O sigui, sembla que d'alguna manera, no?, aquesta persona va a buscar refugi a l'hospital, per tant ja estem parlant de que l'hospital oferia una primera assistència mèdica, neix com una institució desvinculada del món de la medicina, almenys en part, no?, perquè sempre la pobresa està vinculada amb la malaltia, per tant, un lloc que acull pobres també ha d'estar vinculat amb la medicina, però aquí ja sí que és una medicina clara, no?, perquè hi ha una persona que té una ferida greu traumàtica perquè li han tallat una mà i d'alguna manera segur que necessita assistència mèdica. Llavors, algun barber, algun cirurgià de la ciutat que treballava en aquell hospital o que és cridat per poder tractar i curar amb aquesta persona que s'acaba curant i al final tot arriba, fan les paus, tot arriba a bon port després d'una transacció econòmica, no? Després de que l'altre pagui les cures del malalt i...
Una mena d'indemnització.
Sí, sí, exacte. Sí, sí. I llavors s'arregla i ja està. I tots amics.
I a l'autor del tallament no li fan del tall, no li fan res.
Clar, és una bona pregunta perquè... les sentències no sempre estan incloses dins dels llibres de crims. La sentència no té per què... Clar, hem de pensar que el llibre de crims és un instrument de treball mentre es dura el crim, no? Perquè van recopilant els testimonis i després això, el judici, és útil perquè s'ha de llegir, a veure què ha vist un, a veure què ha vist l'altre, la defensa també de l'acusat, però un cop ja hi ha hagut la sentència, aquesta persona... pateix la pena, pateix la pena que sigui, no? O la forca, o el bandeig, no? El fan fora del terme de la ciutat, o qualsevol altre tipus de pena, i un cop s'aplica la pena, doncs ja no té sentit guardar el document. I la sentència per això molts cops ja no està escrita.
Molt interessant. Llavors, entenc que la pobresa jugué un paper important en el desenvolupament de la salut pública a la Lleida de l'època baix medieval, no? I crec que m'havies comentat en alguna altra ocasió doncs, que hi havia molts hospitals a... Sí. A Lleida, en aquell moment.
Clar, no només a Lleida. La institució hospitalària neix a Lleida després de la conquesta de la ciutat, quan els cristians la conquereixen, llavors es troben en una ciutat de forma musulmana, no? Perquè ja han estat vivint els musulmans, i canvien l'estètica de la ciutat, com devia passar aquí a Balaguer, també. I, per exemple, el que fan, no?, és pues, les mesquites les converteixen en esglésies. Després ja les tiraran a terra i construiran esglésies. I també dins de, al voltant de l'església neixen institucions, també al voltant de prohoms, laics, adinerats, que creen hospitals, i creen una densa xarxa d'hospitals que arriba a funcionar entre 12 i 14 hospitals alhora.
Carai.
Són molts hospitals, però hem d'entendre que no són grans infraestructures, sinó que són més aviat cases de particulars que dediquen la planta baixa a l'acollida de pobres. Llavors, no sabem més o menys quants pobres... Clar, tenim inventaris que ens parlen de 8 llits, no? 4 per a homes i 4 per a dones. Uh-huh. Però això no vol dir que hi hagués només 8 persones, perquè els llits es podrien compartir. No sabem ben bé quanta gent hi podia viure. Fins no fa gaire, els llits dels hospitals també es compartien. Fins no fa gaire, primer fa bastant, no? Però sí. També es compartien. No és una cosa tan estranya. I clar... L'evolució de la xarxa va evolucionant també com va evolucionant la ciutat, no és monolítica, no s'enquiste al segle XII, al segle XIII, sinó que al segle XIV canvia i canvia radicalment al segle XV, que és quan acaba ja el meu estudi. Què passa al segle XIV? Al 1348 arriba la peste negra, i després de la peste negra arriben un seguit de cicles pestífers recurrents que fan que la concepció de la pobresa canviï. Uh-huh. La pobresa es percep d'una manera diferent, es comença a percebre el pobre com un criminal i com un vector que pot transmetre la malaltia, no? Una persona que va... té aquest caràcter itinerant que dèiem abans, no?, que va movent-se d'un lloc a l'altre. Llavors s'intenta adaptar la xarxa d'hospitals i es traslladen alguns hospitals i es construeixen dos hospitals nous.
Per tant, entenc que aquestes ciutats medievals del segle XIV doncs, eren certament bullicioses, no? Com ens les descriuries? Quin era l'ambient de la ciutat medieval?
Jo suposo que si ens poguéssim traslladar, no? Si poguéssim agafar-nos com amb una màquina d'aquestes i moure'ns cap endarrere, el que ens trasbalsaria més, el que ens sobtaria més és l'olor de la ciutat, no? Les olors... havien de ser completament diferents. Els temps moderns van inventar les olors neutres. Ara les ciutats no fan gairebé olor, però a l'edat mitjana, enmig d'un món amb mercats, per exemple, un dels espais del centre de Lleida que a mi més em fascina és la triperia, que havia de ser un lloc on s'escorxaven i es venien els animals. Llavors, aquest espai... on es maten les bèsties, el bestiar. Alhora també s'exposen bona part de les peces, les mosques, la sang, la neteja de tots els animals. Bueno,
sí,
havia de ser un contrast, un olor forta. Sí.
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 El llibre té alguna referència a Balaguer?
Sí, Balaguer hi apareix. Balaguer hi apareix perquè hi havia hospitals. De fet... Balaguer és un cas curiós. Hi ha un hospital cristià i hi ha un hospital jueu. Balaguer ha estat estudiada, sobretot ja pel pare Sanahuja, que té aquell llibre de la història de Balaguer, però després també la Carme Alós, la directora del museu, va publicar un article sobre la joieria de Balaguer i menciona aquest hospital de jueus. L'hospital de jueus és un tema interessant perquè no n'hi ha gaires de documentats, cada vegada n'hi ha més. Hem de pensar que les minories religioses tenien un hospital per acollir-se. De la mateixa manera que els hospitals cristians només acollien a cristians, doncs hi havia d'haver un hospital per acollir jueus i per acollir un altre per acollir musulmans. Aquí n'hi havia un que el tenim documentat gràcies a, si no recordo malament, a un llibre d'estimes del segle XVI, on hi apareix aquella casa que abans era hospital dels jueus. Uh-huh. I a Lleida també hi havia un hospital dels jueus, que l'hem documentat fa relativament poc, al segle XIV, l'hem documentat, segurament és anterior, i és un hospital també dedicat a l'acollida de jueus. De musulmans no n'hem trobat cap a Lleida, però sí que l'hem trobat una a Fraga. Uh-huh. I l'hem trobat gràcies a un llibre de crims. Uh-huh. Perquè hi ha un crim d'un matrimoni que es veu que es fan passar per cristians o musulmans segons els hi convé. Uh-huh. Llavors, arriben a Fraga fent-se passar per musulmans, se'n van a dormir a l'hospital dels musulmans, roben una roba, no sé, un llençol, una capa, roben, i acaben a Lleida. Llavors, el propietari de la capa els persegueix fins a Lleida i acaba denunciant-los, i a Lleida dormien a l'Hospital del Sant Esperit, que també ha sortit abans. Llavors, els acusen de fer-se passar per cristians i musulmans.
Doncs ja veieu que aquest llibre que acaba de publicar el Guillem dona molt de sí, el recomanem des del nostre programa, la seva lectura, perquè ja veieu que estarem distrets amb tots aquests crims. Entenc que continues com a historiador estudiant altres temes. Tens pensat continuar publicant alguna altra de les teves recerques o en què estàs enfrascat en aquests moments?
Sí, no es pot parar, no? Sempre vas mirant coses noves, i la veritat és que la documentació que tenim aquí a Lleida, bueno, n'hi ha molta i molt diversa, però la que tenim és com una finestra al passat, els llibres de crims, i donen per estudiar-la des de molts vessants diferents. Llavors, bueno, si els planetes s'alineen, i clar, ja he dit que això no és fàcil de fer perquè necessita suport institucional, si els planetes s'alineen i podem continuar treballant, doncs continuaré ara. Si no articles, sí, articles no pares d'intentar fer-ne, d'intentar posar-los en revistes, i això sí. I llibres, bueno, sempre que es doni l'oportunitat...
Bueno, espero doncs que s'alinin aquests planetes i puguem tenir un altre, recentment o d'aquí un temps, alguna altra publicació teva. Entenc que estàs totalment centrat a lo que és l'estudi històric de l'època medieval. No vols donar el salt a la ficció?
No, ostres, això també estaria bé, però no sé si tinc prou nivell. Si això de la ficció és complicat, se n'ha de saber molt.
Bueno, però els podries ambientar a l'època medieval, i aquests llibres de crims potser t'inspirarien, eh?
Podríem fer uns crims així medievals, sí, sí, sí. Passa que és complicat, s'ha de saber escriure molt bé, i ja hi ha molta gent que ho fa molt bé, com perquè ara m'hi fiqui jo.
Bueno, molt modest, en Guillem. Us recomanem, doncs, reiterem aquest llibre que acaba de publicar el passat mes de febrer, si no m'equivoco, Pagès Editors. Porta per títol Pobresa i hospitals a la Lleida Baix Medieval. El podeu comprar a les llibreries o bé, crec que una bona notícia potser és que ja s'ha esgotat, no?
Això és el que em van dir, però no ho sé ben bé, potser encara en queden, això de...
Bé, doncs, us animem a comprar-lo si és que en queden, a que Pagès faci una segona edició si és que ja és esgotada, i si no, doncs sempre us queden els recursos de la Biblioteca Municipal, on trobareu un exemplar, i també des de la Biblioteca del Museu, que també n'hi ha un.
Sí.
Doncs, Guillem, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, un plaer conversar
gràcies
amb tu.
Gràcies
a tu, Eva. Sempre és molt satisfactori parlar amb gent tan experta sobre la nostra història. Moltes gràcies i a reveure.
Gràcies a tu.
Va de llibres.
Comencem el mes de setembre amb ganes de tornar a oferir activitats per a tots els públics. Per això, d'entrada us recordem que tenim obertes les inscripcions per participar als diferents clubs de lectura de la biblioteca. Podeu demanar més informació al telèfon de la biblioteca, el 973 44 34 10, o al correu electrònic biblioteca@balaguer.cat.
Aquest dissabte 25 de setembre s'acaba el termini per finalitzar les lectures del Bibliotrivial. Animem els participants a acabar les seves lectures i aconseguir els 8 formatgets.
I per a tots els que aconsegueixin completar el Bibliotrivial, els esperem a la Festa de Cloenda, que tindrà lloc el divendres 15 d'octubre a les 6 de la tarda amb l'espectacle Comando Impro, Operació Llibres, a càrrec de Teatre Impro. Recordeu que les places són limitades als finalistes i que cal fer reserva de plaça prèvia.
I fins aquí el Va de Llibres d'avui. Us esperem el proper mes amb nous continguts. Abans d'acomiadar-nos, però, us deixem amb una cançó, Comunque andare, de la italiana Alessandra Moroso.
comunque andare, anche quando ti senti morire, per non restare a fare niente, aspettando la fine. Andare, perché ferma non sai stare, ti ostinerai a cercare la luce sul fondo per le cose. Comunque andare, anche solo per capire, o per non svanire, non saperti risparmiare, ma giocartela fino alla fine.
Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.